Tampoc segurament en temps.
Toquen les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Hipercentro fins al 22 de juliol, llom de porc al tall, 3,99 euros quilo. Plàtan, 0,85 euros quilo. Musclo fresc gallec, 2,49 euros quilo. Calamà nacional congelat, 13,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Deia el pintor que un no pot parlar del misteri que ha de ser captivat per ell. Acompanyeu-nos en l'aventura rere els enigmes de les nostres illes.
A IB3 Ràdio, misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock... Hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, en Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 6 minuts. Com cada dijous en aquesta hora ens disposem ara mateix a escoltar els nostres alquimistes per tal que valorin i analitzin, des del respectiu punt de vista, és clar, distintes qüestions d'actualitat. Una actualitat que, es vulgui o no, ve marcada clarament encara per la pandèmia. Així, aquesta mateixa setmana hem conegut la imputació de la directora general de Salut Pública del Govern per part d'un jutjat de Palma, acusada en aquest cas d'un presumpte delicte de prevaricació i detenció il·legal en relació amb el confinament d'estudiants de la península en un hotel de Palma. D'altra banda, també abordarem amb els nostres contertulians la qüestió del transport públic. Aquesta setmana també el govern ha informat que els menors de 16 anys podran viatjar gratuïtament en metro, bus interurbà i tren a Mallorca a partir de mitjan setembre. Sobre aquestes qüestions, vosaltres també podeu opinar i reflexionar en directe al Múltiplex. Teniu, ja ho sabeu, les vies de participació ben clares i senzilles d'usar.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplexib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
I acabarem programa amb una nova conversa antilògica. En aquesta ocasió, les filòlogues Carme Planells i Pilar Vinent ens faran un gol per l'escaire perquè posaran el focus en les errades i les incorreccions que se solen cometre en les retransmissions esportives.
Veus crítiques, opinions independents, pluralitat, múltiples.
Com dèiem, iniciem aquest temps de tertúlia, per tant, d'anàlisi, de valoració de l'actualitat, i ho fem, com sempre, ben acompanyat per tres alquimistes, que en aquest cas són Anna Picorelli, que aquí la tenim aquí als estudis. Benvinguda, Anna, com estàs?
Bé, una mica de calor, però ja ho sabem que ens han donat Aquest avís.
Aquí estem bé, però, aquí estem bé.
Sí, però els cotxes, no sé els vostres, però el meu és igual. Quant aire condicionat hi posis, sempre hi fa calor.
I això també ens hauria de parlar del color dels cotxes que diuen, no?, que el color negre o el vermell atrauen més el sol que colors més... el blanc o el gris, però no sé què hi ha de cert en això. Això seria un altre debat. En tot cas, Anna Picorelli, com dèiem, economista, que ja la tenim aquí un dijous més. També, en aquest cas, a través del telèfon, Tomeu Garcies. Hola, Tomeu, com va?
Molt bones tardes, com esteu?
Molt bé, ben acompanyats i disposats a encarar aquesta tertúlia amb les vostres aportacions. En Tomeu Garcies, que, ja ho direm una vegada més, és periodista i director del diari digital Economia de Mallorca. I també ens acompanya, en aquest cas, a través de RepoRIT, aquesta aplicació fantàstica que normalment funciona prou bé, ara ho constatarem, en Rodi Polongi. Rodi, com va? Hola, Rodi.
Hola, bon dia a tots. Hola, Toni, sí. Anna, Tomeu.
Funciona bé el RepoRIT.
Hola, m'escoltau?
Estàvem parlant de les bondats del RepoRIT i, efectivament, funciona bé. En Rodi Polongi, que ens acompanyarà, com sempre, com alquimista que és i també com escriptor i guionista. Ja sabeu que l'actualitat té moltes variants, té molts prismes, hi ha moltes notícies rellevants, interessants per comentar, però, si us sembla, podríem parlar d'aquesta judicialització de la vida política o, al revés, la politització de la justícia. I això és perquè dimarts llegíem la notícia que un jutjat de Palma cita com a investigada la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, per un presumpte delicte, ho dèiem, de prevaricació i detenció il·legal en relació amb l'aïllament d'estudiants en un hotel de Palma. Convé recordar que la directora general va ordenar el passat 27 de juny, és a dir, fa escassament un mes, l'aïllament sota custòdia policial d'uns 200 estudiants peninsulars que es varen veure afectats durant els seus viatges d'estudis a Mallorca per un megabrot de Covid que va comportar aleshores, i atenció, més de 2.000 contagis a tot Espanya. D'aquesta manera, el jutjat, davant el qual diversos progenitors van presentar una querella, ha decidit ara investigar les circumstàncies i els motius que van envoltar el trasllat vigilat per la Policia Nacional i també el confinament d'estudiants, com dèiem, peninsulars, a l'hotel Palma Bellbé de Ciutat. Segons informen fonts de la investigació, Font haurà de declarar el dia 7 de setembre. D'altra banda, davant d'aquesta citació de l'alt càrrec, el govern defensa que la seva actuació va ser en tot moment, i ho dèiem literalment, proporcionada i sempre atenent a la defensa i protecció de la població. Qui vulgui començar, qualsevol de vosaltres, Anna, Tomeu, Rodi, què penseu de la investigació i imputació de la directora general de Salut Pública? Què és el primer que us ve a la ment quan llegiu o quan escoltau aquesta notícia?
Que sí, és difícil ser polític, perquè ho és, amb unes circumstàncies com les actuals, temps pandèmics, això només ho fa encara més difícil. Perquè al final et quedes amb la sensació de que és igual el que decideixis, no? Facis el que facis, ho faràs malament. Uh-huh. O permeto que la pandèmia s'expandeixi més exponencialment, o més ràpidament, ja ni exponencialment, ràpidament. O em fico a un... no sé... a un vaciot des que no puc sortir, perquè resulta que als jutges no els agrada que els polititzin la justícia, però a l'hora de la veritat estan judicialitzant la política. És una qüestió molt complicada.
Ho és.
Per mi és molt complicat, i entenc que hi ha un tema de llibertats fonamentals i hi ha molts temes de darrere, però... Uh-huh. Què voleu que us digui? Jo me n'afluixaria de tenir un càrrec públic ara mateix.
És complicat. No sé si se n'afluixaria o no, però en tot cas el que no es poden afluixar és d'opinar en Tomeu i en Rodi. Qui vol seguir el comentari de l'Anna?
Bueno, jo vull dir una cosa. Més enllà de si la política és perillosa, a mi... És a dir, la demostració més clara de que... les lleis són superinterpretables, que no són clares i que no estem preparats per afrontar una situació com la que hem vist, ni hem posat el remei. En aquest any i mig no he vist cap moviment polític per dir anem a canviar les lleis per estructurar una altra situació igual, que sé que no han sortit i que la millor és precipitat, però hauríem de començar a fer un pensament, perquè altres països com Alemanya, per exemple, ho estan fent. Vull dir, en casos de necessitat donar un poder excepcional a l'estat centralitzat per aquests casos, això demostra el feble que són les institucions. És a dir, jo vull creure, és a dir, no vull pensar en cap persona que hagi... És que a mi el que me sembla molt fort en aquest cas és que s'acusi una persona o se l'investigui per segrest. A veure, és que, vull dir, quan està actuant, penso bé de la salut pública de tots, quan s'ha demostrat per activa i per passiva el boom de contagis que hi ha d'haver, i dic que jo no som jutge, els jutges han d'estar per interpretar les lleis. Però, anem, dins, més enllà de les lleis, hi ha un tema de raciocini, de seny, que en deim els mallorquins. I a mi m'apareix una cosa totalment desaforada, absolutament desaforada. A més, i perdó en el que diré, però que jo som pare, tenc dos fills de 14 anys, els pares cafres que van enviar els seus fills de viatges d'estudis en una situació post-Covid... són els primers responsables d'aquesta situació. I m'apareix al·lucinant que hagin presentat denúncies i s'acusi d'haver segrestat els seus fills. Escolti, però que se pensaven on s'anaven els seus fills? Vull dir, se n'anaven de marxa. Vull dir, molta sort tenen si no els han tornat contagiats. A més, tenim exemples a vols que s'han repatriat dins, i s'han produït contagis massius dins un mateix vol. Que era un vol de Santiago de Compostela d'aquests que va passar això.
Cert.
A mi, jo, és que m'he fet totalment descol·locat. I ja dic, és a dir, no estic defensant la gestió política d'aquesta situació, sinó anant un poc més allà i dient, escolta, amb aquest panorama, en el final l'únic que estem fent és debilitar el sistema.
Clar, dir, ara entrarem, tu meu... Deixem que li demanem l'opinió a en Rodi i després ja entrem en el debat amb l'Anna, tu i el mateix Rodi. Rodi, la teva primera postura, la teva primera lectura d'aquesta notícia, quina seria?
Bé, jo, recollint la darrera idea que ha comentat Tomeu, no crec que això debiliti el sistema, sinó que penso precisament que això és garanteix el sistema, perquè això és la coneguda separació de poders. És a dir, diferents poders que entre ells s'han de controlar i s'han d'equilibrar. Clar, què passa? Que estem en una situació molt complexa, que òbviament no estem preparats, i que ja en una tertúlia fa un parell de setmanes es va comentar, es van emprendre aquestes decisions de confinar un grup de gent on hi havia molts menors d'edat, sense prendre, podríem dir, totes les mesures des del punt de vista burocràtic que haguessin estat necessàries. De fet, avui he llegit un article que deia que quan la directora va donar aquesta ordre, crec que la Guàrdia Civil li va comentar, li va dir, això ho hem de justificar amb més documentació, i a correcuita es varen començar a presentar, podríem dir, documentació, però quan ja estava tramitada aquesta ordre, no? És a dir, és un tema molt delicat que jo crec que s'ha fet, que no s'ha fet amb tota la cura que hagués estat necessària, i que ha donat aquesta situació, que és una situació que és molt lamentable des de tots els punts de vista, però que en tot cas, si ho veiem amb una mica de perspectiva, el que tenim és el poder judicial dient-li al poder polític, escolti, fins aquí. I després el tema de la directora i la seva imputació, jo espero que, bé, que això, òbviament, quedi en una anècdota. No?
Al final, el que jo veig és una manca de seny generalitzada, o sigui, a tots els estaments hi ha una manca de seny, de seny i de sentit comú, perquè quan tu tens un problema urgent, sempre has de decidir quina és la solució menys dolenta, no? O quina és la solució que beneficia més, a més persones. Crec que la salut pública és un tema suficient. Men, seriós, com a perquè, mira, els drets individuals d'en Pep no compten. Val? Estic d'acord que segurament les coses es podrien haver fet millor, sí, absolutament d'acord. Que implicant menors tot és encara més complicat. També estic absolutament d'acord. Però el que no té ni cap ni peus és que quan les autoritats o els sanitaris, ja no parlo ni de les autoritats sanitàries, quan els sanitaris diuen, escoltau, això és més seriós del que sembla, i la justícia entra a dir el que li dona la gana, i llavors fa el ridícul perquè envia gent amb un barco a València i n'arriben 15 contagiats, això vol dir que estaven contagiats abans de sortir, o això vol dir que la prevenció tenia un cert sentit, Jo entenc que el judicial ha de controlar el poder polític. Sí, absolutament d'acord. El judicial ha de controlar l'executiu, però estem en una situació de pandèmia i sembla que tothom deixa el seny a casa seva. I a tothom només li preocupa, en sèrio, només li preocupa la borra que té de dins la guixa. O sigui, cadascú està més preocupat per només el que és seu i no se n'adona compte que el que hi ha al voltant és quasi tan important com el que és seu. Perquè això ens fa mal a tots. No sé, jo que aquí ara mateix hi hagi un alt càrrec imputat per segrest, em sembla falta de sentit comú.
Sí, segrest o pròpiament detenció il·legal, que en el cas vindria a ser el mateix. Sí, sí.
Però aquí jo ara puc posar una cosa i potser em fico allà on no m'interessa, però hi ha una qüestió que es diu delito flagrante, no? I jo sé que aquests al·lots no estan fent delito flagrante, però la policia, que en teoria no pot fotre una cosa a la porta de casa teva i entrar sense el teu permís, si considera que de dins n'hi ha qualcú que t'està intentant assassinar, doncs poden entrar, no? Pues aquí on estan els límits, no? I sé que moltes vegades es qüestionen les actuacions de l'executiu. Però és que, al final, no volem un estat policial, però, no ho sé, volem un estat d'excepció per aquesta situació, que és que volem l'exèrcit al carrer. Jo ja no sé què és el que s'ha de decidir.
Clar, de fet, una mica, Anna, perdona, a propòsit del que deies, i també apuntava en Rodi fa un moment, Rodi, crec que quan parlaves d'una tertúlia anterior, era una tertúlia participada també pel professor Sebastià Rubí, si no recordo malament, en què es parlava d'aquesta situació del confinament que acabava de passar d'aquests al·lots estudiants de la península. I en aquest sentit, l'executiu, que com no passa d'una altra manera, s'ha posicionat a favor de la seva alt càrrec, vol recordar així mateix que els jutges, així ho diu la nota tramesa des del mateix executiu, que els jutges no van atendre judicialment les peticions d'habeas corpus sol·licitades per alguns dels joves als quals es va requerir mantenir quarantena. I afirma més, els comportaments de risc confirmats després pel seguiment de les autoritats sanitàries i el volum de casos detectats en els dies següents al confinament en reafirmen en què es van desenvolupar les actuacions oportunes. Una mica el que dèieu, gestionar qualsevol instància, ara mateix en aquests temps de pandèmia, que moltes vegades s'han de prendre decisions, si no corre cuita, si amb certa rapidesa, es fa molt, molt complicat. No sé, l'Anna deia, Tomeu, Rodi, que falta sentit comú. No sé si hi esteu d'acord, si fa falta més sentit comú de la banda política, de la banda judicial.
Veure, jo vull dir una cosa, és a dir, si no ho té mal entès, potser l'altre m'ha ratificat, però per el que he seguit. Aquí no ha intervingut la justícia d'ofici. És a dir...
No davant la querella dels pares?
Això mateix. És a dir, hi ha hagut una querella prèvia. És a dir, fins en aquell moment la justícia havia avalat amb mans en on hi havia l'actuació del govern. Evidentment, jo ja ho he dit, fa falta seny. Fa falta seny des del moment que un pare es que acusar de, com era, detenció il·legal en una situació d'aquesta. És que, insisteix, a mi me sembla gravíssim que un pare en una situació post-pandèmia envies un fill de viatge d'estudis a un lloc on, evidentment, aquí tenim gran patrimoni, gastronomia, però ja sabem que els joves adolescents o postadolescents, aquí precisament no venen amb viatges gaire, diguem-ne, d'estimulació cultural. Venen a altres coses. A gaudir, a festa, el qual m'apareix fantàstic.
També, però és que en el final es falta de sentit comú. A tots els estaments ha faltat sentit comú. Uns Clar. Per no justificar correctament, els altres per enviar nens els nins per se per comportar-se com es comportaren. O sigui, sí, ha faltat sentit comú. És que és el menys comú del sentit.
Però a mi m'assembla al·lucinant
que s'admeti a tràmit, això.
Que demani, quan els mateixos pares són els que han enviat cap aquí, amb tot el rostre que m'ho veig d'allà, és que m'apareix... Això sí que m'apareix de jutjat de guàrdia, de no tenir visió.
És de jutjat de guàrdia que això sigui cursat. Per mi, però el millor és que ho veig des d'un punt de vista molt... molt
global,
molt, no? No, molt personal, i és que jo, a mi m'arriba aquesta querella i jo li gir, li dic, au, esto no ha lugar, no hay trámite.
Clar, però com parlàvem, crec que era la setmana passada, arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre si estat d'alarma sí o estat d'alarma no, havia de ser estat d'excepció, crec que parlava també...
El Constitucional s'han fotut unes castanyes entre ells, que a més ens l'han transmet al públic, que al final arribes a la conclusió que no saps en mans de qui estàs, perquè jo sí que ho sé, jo en els del Constitucional no els he triat. Ja sé que els ha triat la majoria parlamentària...
Però no ens desviem, anem...
Però qui mos comanda? Perquè en el final hi ha qualcú comandant. I és qui mos comanda. No saben què volen?
Clar. I ara, en Rodi, que també és pare, fins on jo sé, Rodi, tu com valores com a pare i com a ciutadà l'actuació de la justícia en aquest cas? Creus que això que ha fet bé d'actuar, o com diu l'Anna, hauria d'haver dit això, paper banyat i fora?
Home, jo crec que l'actitud d'aquests visitants i dels seus familiars no ha estat la més prudent. Això és obvi. De totes maneres, no crec que hagi estat una excepció, perquè hem vist que actuacions similars s'han repetit en altres events, a les Illes, a Menorca, fins i tot. O sigui, no és una cosa excepcional aquesta colla de joves. Això per una banda. Després m'imagino que dintre de la seva situació, i des de la nostra perspectiva ho veiem d'una manera, però ells ho veien d'una manera molt diferent, segurament molts d'ells es varen angustiar, cridades telefòniques, policia que no podem sortir, i es va muntar una situació molt complicada. Òbviament no hem de treure responsabilitat a aquestes persones, però l'obligació del govern és justificar judicialment d'una manera sòlida les seves actuacions. I en aquest cas pareix que ho ha fet. Per tant, no hem de mirar només aquesta gent que s'ha portat de manera poc cívica, perquè no són els únics, i també per la naturalesa de la nostra manera de viure majoritària en aquestes illes, que és el turisme, que clar, és molt difícil portar turisme i que això no comporti problemes en la situació actual. Això està clar. Uh-huh. Però el govern ha de recolzar d'una manera molt sòlida, amb molta documentació i molts arguments, les seves actuacions, precisament perquè estem en una situació tan i tan delicada. I com deia Anna, que m'ha robat la frase, que deies, Toni, el sentit comú, si el sentit comú és el menys comú dels sentits.
això diuen, i moltes vegades es posa de manifest. I en tot cas, que està sobrevolant sobre les vostres paraules, si em permeteu l'expressió, i una mica ja ho abundàvem a la introducció, creus que d'alguna manera els polítics i els jutges, la classe política, la classe judicial, es controlen a l'extrem de condicionar o de marcar molt determinadament la feina respectiva d'uns i altres?
Ni ho sé. Jo és que a vegades crec que la gent viu uns a l'esquena d'esquena en els altres. O sigui, és... No, hi ha coses que no els podríem xerrar abans. És que a mi... Aquesta és una de les qüestions que m'ha vingut al cap, partint de tot això. És, abans de prendre cap decisió, no despenses el telèfon i parles, no ho sé, amb el jutge, qui sigui, amb el president del Tribunal Superior de les Illes Balears. M'és igual, amb algú. Abans de, això ho podem fer així, no ho podem fer així. Es consulten, no es consulten les coses. Hi ha temps per consultar-les?
Molt bé, totalment d'acord.
I la pregunta és, hi ha temps per consultar-les? Perquè estic segura que de vegades no hi ha temps per consultar les coses. Val? Però tant aquí com a nivell estatal, a mi em fareu creure que quan es va decretar l'estat d'alarma no es va consultar abans si estat d'alarma o estat d'excepció o...
creure que sí.
Jo vull pensar que sí, per tant, en aquí consultaren, en el Benoit de turno. No sé, tot sovint arribes a no sé, jo m'ha vist que em pegaria tots per les parets, perquè ja tinc mal de cap de discutir tantes vegades tantes coses tan simples i senzilles. Al final acabes dient coses com, mira, a mi l'únic de la pandèmia, l'únic que m'ha quedat clar és que els idiotes són molt més abundants del que jo creia.
I jo sé, tu meu i Rodi, què en penseu?
Jo de totes maneres, i no ho dic només per aquest procés judicial, sinó per molts altres que hi ha hagut, en el final jo he arribat a dues conclusions. Una, que no sé qui redacta les lleis per deixar aquests marges d'ambigüedat que donen llavors. És a dir, per una banda això, no són contundents ni clares les lleis, Dos, els jutges tenen un marge de discrecionalitat d'interpretació de la normativa, perquè, a diferents comunitats, amb mesures similars, a un lloc les sentències són positives, altres negatives, i en situacions epidemiològiques similars, o qual cosa, al final, deixem en mans de la consideració d'una persona, s'interpretació, per tant, d'un punt de vista subjectiu, i crec que això és el que... Això, aquests dos elements són els que s'haurien de posar remei. És a dir, quan jo ara xerrava abans de que molts d'estats s'han posat les piles en redactar noves legislacions adaptades a que se donin situacions similars, és perquè la majoria d'estats no tenien lleis que emparessin això. Hi ha hagut... el problema que estem bons jutges no és només d'aquí a Espanya, vull dir, s'ha produït a mitja Europa. Clar, si aquí a Espanya, crec que dels pocs països que jo no he vist, escolta, senyor, pues mira, redactarem una llei molt clara de com s'ha de funcionar en casos, una altra vegada, epidèmia, amb aquestes condicions, si s'ha d'aplicar aquest estat o aquest altre automàticament, quines atribucions tindrà l'estat i com ho farem. A mi, aquí no, i a mi m'empipa, i m'empipa anar a cop d'improvisació. I d'aquí vaig una altra vegada en el mateix, és a dir, a l'inici de la pandèmia l'estat ho centralitza tot, llavors ho molla les comunitats perquè li convé més políticament o no, ja ho veurem, les comunitats llavors se produeix un enfrontament en l'estat, és a dir, aquí s'ha gestionat moltes coses en els peus. Ojo, però no estic culpant ni el senyor Pedro Sánchez ni el govern estatal, dic que aquí estic xerrant en general. No tenim les coses clares de com fer-ho. Ningú tenia, però en el nostre estat encara no. I no hi ha ningú que posi fil a l'agulla a dir hem après d'aquesta experiència. Anem a aprofitar l'experiència per fer una nova legislació que ens permeti no tenir aquests dubtes ni aquests problemes com ara està passant amb aquest cas.
És que també el problema d'aquest país és molt simpàtic i és que no sembla que hi hagi ningú amb voluntat de solucionar els problemes reals, sinó en creem alguns de ficticis inexistents o exacerbant i magnificant problemes mínims o que afecten una part mínima de la població. I en faim tot un revolutum estupendo, però a l'hora de la veritat, solucionar el dia a dia de la gent, no. Crear un infern legislatiu en el que no saps per on has de tirar, això és el país que tenim, és l'Espanya de les autonomies. Que el que val aquí no val a la península... No serveix, és que a mi no em serveix. Realment hi ha una certa ineficiència en aquest sentit de l'Estat. I ja no diguem que quan se posen a redactar lleis no els escriuen prou clares o prou uno más uno son dos.
Mm-hmm. Rodi, no sé si quedava per part teva alguna... o un comentari per fer.
Bé, no, estic d'acord pràcticament amb tot el que han comentat els meus companys. M'agradaria així dir que la democràcia va d'això, no? Va de... d'aunar, d'ajuntar, de plegar idees, projectes, grups de persones diferents i intentar que tot això funcioni. Mm-hmm. No és fàcil, i sobretot no és fàcil quan hi ha situacions com aquesta, no? Bé, jo crec que dintre de tot i dintre de la queixa hem de tenir també una mica de comprensió.
Mm-hmm. I una mica, per acabar aquest primer tema, ho deia un poc l'Anna en començar la seva primera resposta, deia que constataves, Anna, que governar mai no és fàcil, i una mica amb la línia que també deia ara en Rodi, en aquests temps de pandèmia encara es fa tot més difícil, i si sobre hi ha judicialització de la política, complicat, i viceversa també. És a dir, vosaltres ara, si us fessin un bon oferiment, que per capacitat podríem en tots tres casos, per entrar a la política autonòmica o estatal, us hauríeu de pensar... o no ho pensaríeu gaire i entraríeu de dret?
Uau, piscina, sense, molt poc fonda, de cap, tuix, no. La veritat és que en temps de la plaga, perquè ara mateix vivim un temps de plaga, no ho sé, contra menys responsabilitat envers els altres temps, quasi millor, no? I ho diu la persona que jo no puc seguir més les normes perquè no n'hi ha més per seguir. Però si me'n donen unes tres més, les seguiré. No, decidir què és el que ha de fer la majoria? Uau. És per això no ens dediquem a la política, ens dediquem a altres coses, a venir a la ràdio, a dir el que pensam. Me sembla molt, molt difícil. Molt difícil, perquè decideixis el que decideixis, decidiràs malament.
Sí, el que deia, no? Si fas una cosa, alguns la criticaran, si fas la contrària, la criticaran els contraris. Tomeu, en el teu cas, com veus el fet de governar en una situació com la pandèmia? I això, la pregunta directa, si ara t'arriba un oferiment per formar part d'un govern, el que sigui, municipal, autonòmic, central o europeu, hi entraries?
A la segona no, a la primera fotudíssim. A veure, jo he viscut la política molt de prop, vull dir, per responsabilitat de comunicació, i sé el que representa, sé els sacrificis que implica, sé el fotut, com deia que és, a nivell personal. I la gent que es dedica, almenys la majoria de la gent que es dedica a la política, a mi m'ho mereix un respecte profund, des de regidor del darrer poble de Mallorca fins als ministres. Vull dir, una activitat que jo crec que hauria de començar a estar més prestigiada. El problema que tenim moltes vegades és que, precisament per aquest sacrifici poc prestigi que té, no sempre tenim els millors a la política. Això és el que jo mateix moltes vegades. És a dir, a la política massa, a vegades hi ha gent de partit, gent que vol un sou, gent que no està preparada, però justament és de la família correcta de qui mana en aquell partit, i no sempre tenim els millors especialistes per prendre les decisions.
Permeta'm, Tomeu, que passem la paraula a en Rodi per acabar amb aquest primer bloc. Rodi.
Val. I ja t'ho dic, jo ara mateix no m'hi figuro en política i és molt complicat. És molt complicat prendre decisions, i més en un temps que vivim fa 10 o 15 anys que qualsevol balde regidor de poble per qualsevol decisió el denuncien, el donen jutjats i l'imputen fàcilment. I ja té la creu de l'espada de Damocles damunt el seu cap.
Idò, Rodi, per tancar aquest torn de paraula.
Jo no sé si seria capaç de fer-ho, i m'agrada pensar que els millors dels nostres, els més exemplars, estan en política. M'agrada pensar d'aquesta manera.
Doncs mira, una bona reflexió per acabar, com dèiem, aquest tema, aquest controvertit tema de la imputació de la directora general de Salut Pública del Govern per aquest confinament ara fa un mes dels estudiants peninsulars. Respirarem un minutet per la publicitat i després tornarem amb un altre tema, en aquest cas el transport públic, que qui més qui menys, tots en fem ús en un moment determinat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Mos telefona encara gent que mos diu que li feia molta companyia, que notes que t'estimen.
Hem de reivindicar unes ràdios que aprofundeixin gràcies a les xarxes, però més enllà de les xarxes.
Ens faltava la mentalitat de dir: jo, des de Nova York, puc col·laborar a la meva ràdio municipal.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
Sabre que alguna altra banda és gratificant.
Ràdio. A internet, www.ib3.org. De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiples.
Ens deia ara, abans d'acabar la primera part de la tertúlia, Nana Picorelli, que ell era una fidel seguidora de les normes. També ho és pel que ens consta en José Luis Galindo, perquè ell sap que minut amunt, minut avall, sempre en aquesta hora, entorn de les 4 i mitja, ha de compareixer, i compareix, de fet, no davant la justícia, aquest seria un altre tema, sinó aquí el Múltiplex, que això no és un judici, sinó és una aproximació al que serà, José, l'informatiu vespre, que comença puntualment, ho hem de repetir una vegada més, a les 7 en punt del capvespre.
Efectivament. He de dir que no m'agrada molt les normes, però...
Les compleixes.
Efectivament, estic obligat a complir-les, per tant, és el que faig. Pel que fa a l'avanç informatiu, que és
això
important,
és el que toca, eh? Sí,
efectivament, hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha autoritzat el govern a prohibir a partir de dissabte les reunions socials i familiars en l'àmbit públic i privat entre la 1 i les 6 de la matinada. Aquestes trobades, recordem, només podran ser entre els convivents d'un mateix nucli. El Tribunal Superior de Justícia, en aquest cas, ha tingut en compte la situació hospitalària i diu que l'ocupació de llits Covid es troba en un nivell baix a Mallorca, en risc mitjà a Menorca i Eivissa, però s'ha de tenir en compte que l'evolució és clarament ascendent per la duplicació en els darrers 7 dies de malalts a planta i també a les UCIs. Avui sí que ja... Això és a partir de dissabte. Però avui sí que ja entren en vigor les noves limitacions que afecten bars i restaurants. Aquests establiments han de tancar una hora abans, a la una de la matinada, cada dia, a Mallorca, Eivissa i Menorca, que són les illes amb més incidència de Covid. Màxim hi pot haver 4 persones per taula a l'interior, 8 a l'exterior i, en el cas de Formentera, es pot obrir fins a les 2 de la matinada. També, a partir d'avui, els tests d'antígens d'autodiagnosi es comencen a vendre a les farmàcies sense recepta. De fet, el nostre company, Pep Lliteres, està fent ara una ruta per diferents farmàcies per veure si han arribat. Aquesta és la primera qüestió, veure si han arribat, s'han distribuït aquests tests d'antígens, si han arribat a les farmàcies i si els demana la gent, i a veure què ens diuen.
I després una altra pregunta afegida seria si els sabríem usar bé una vegada els tenim.
També. En això encara no m'ha arribat, però... Primer que arribin a les farmàcies i després ja hauríem de ser que accepta.
Exacte.
Però sí, que farem un pot d'enquesta, parlarem amb la gent, amb els clients de les farmàcies, a veure què en pensen sobre aquest test. Dades, pel que fa a la incidència de la Covid a les Balears, tenim 1.116 casos nous en les darreres 24 hores, 496 altes i 6 defuncions, tot i que s'ha d'aclarir que són 6 defuncions que corresponen a una actualització de dades, per tant, no són de les darreres 24 hores. En total, ara mateix hi ha 8.315 persones amb el virus actiu a la comunitat, que són 614 més que ahir. Amed Salut ha confirmat 50 casos positius entre usuaris de residències de gent gran a les illes, no en les darreres 24 hores, sinó en total, i el major nombre de malalts per la Covid són de la residència d'Eivissa, on hi ha 27 usuaris positius i 8 treballadors, en total 35 persones en aquella residència.
I en 30 segons, què ens pot resumir més?
En clau econòmica, els autònoms i empreses de les Balears començaran a cobrar la setmana que ve l'ajuda estatal per les pèrdues de la Covid, parlant dels 3.000 euros que correspondrien a cada treballador autònom o empresa afectada per la pandèmia.
I del José, deies que això de les normes no t'agrada, però que complir-les, però les compleixes. Havíem pactat tu i jo, més o menys, a les 16:40. Si mires el rellotge, 16:40, 30 segons.
Sí, m'havia de passar un poc.
No, al contrari, que t'he de felicitar. En tot cas, a part de felicitar-te, t'escoltarem i tot el teu equip a partir de les 7, com dèiem, a l'informatiu vespre, amb aquestes i altres informacions.
Gràcies, hombre.
Adéu, fins després. Adéu. Idò, reprenem la tertúlia després de conèixer els continguts que compondran aquest informatiu vespre, com dèiem, que he petanejat per José Luis Galindo a partir de les 7 del capvespre. El segon tema que volíem plantejar, i de fet ara plantejarem els nostres alquimistes, que avui són, ho direm una vegada més, Nana Picorelli, en Tomeu Garcies i en Rodi Polongi, és l'aposta del govern pel transport públic. En aquest sentit, el Consell Balear de Transports Terrestres del Govern ha aconseguit un acord pel qual, a partir concretament de dia 17 de setembre, entrarà en vigor la gratuïtat en tot el transport públic de Mallorca, integrat dins la TIP, això és bus interurbà, tren i metro, per als ciutadans menors de 16 anys. Segons va informar la presidenta Francina Armengol, es van acordar 3 mesures específiques per a Mallorca, enfocades concretament, en primer terme, garantir el dret a la mobilitat eficient i assequible, en segon terme, a fidelitzar els usuaris del transport públic, especialment els joves, i finalment, com a tercera mesura, evitar la saturació de vehicles a les carreteres. I diuen també fonts governamentals que aquesta mesura podria beneficiar, com dèiem, a partir de mitjan setembre, uns 12.000 joves. A propòsit d'aquesta qüestió de l'aposta del govern pel transport públic, la primera valoració ràpida per cadascun de vosaltres, en aquest cas comencem, si us sembla, per en Rodi.
Bé, home, com a primera valoració, que una ciutat moderna necessita un transport públic de primera. O sigui, una ciutat moderna no és un lloc on la gent que no té dobbes van cotxos, sinó una ciutat que la gent que té més recursos utilitza el transport públic. Per tant, apostar pel transport públic m'apareix fonamental, i bé, i ara continuarem una mica xerrant del tema de la gratuïtat.
Anna, per exemple?
Home, crec que com a idea és positiva intentar que, si tu creixes amb el concepte de que moure't en transport públic és la manera correcta de moure's, generaràs adults que estiguin més avesats a empleats transport públic. De la mateixa manera que avui en dia qualsevol nin de menys de 12 anys et demana que tanquis l'aixeta si no estàs empleant Saigo, que separis els FEMs i que facis... Perquè són coses que a l'escola se'ls estan insistint molt, no? Doncs si tu insisteixes en l'ús del transport públic a la gent jove, aconseguiràs... El fruit el tindràs. La qüestió real és que, i de tot això me sembla molt més interessant, és que siguin capaços amb aquest intent, que veurem quines són les necessitats reals de transport interurbà a les illes, perquè no queda clar que les línies que hi ha siguin les línies més necessàries.
Després, com deia en Rodi, podem abundar en la matèria, Anna, però coneixem aquest primer terme, aquesta primera impressió, l'opinió d'en Tomeu al respecte.
Home, a mi em sembla positiu, vull dir, en aquest sentit, me sembla que deu ser una de les millors opcions de màrqueting que qui deu ve de cara a fer pedrera de transport públic, vull dir, al final és un bon argument que deia Nanna, però també hem de veure com funciona, és a dir, jo posaria, això és un peix que se menja la cua, és a dir, el transport públic guanyarà usuaris si té un millor servei, i els polítics sempre diuen per tenir un millor servei hem de tenir més usuaris perquè generen més ingressos i és un peix que se menja la cua. Jo crec que hem de rompre aquest cercle viciós, està bé aquesta mesura, però no basta. És a dir, si volem que després de 16 anys gent segueixi utilitzant el transport públic, no només ho farà per inèrcia, sinó perquè sigui una aposta competitiva i li solucionarà la vida en el seu dia a dia.
I en la línia que tu apuntes, Tomeu, i això ja comencem el debat pròpiament entre tots tres, sí. Anna, Tomeu, Rodi, creus que el govern fa aquestes passes, i són passes en ferm en aquesta aposta pel transport públic, o, ara parlaves de màrqueting, Tomeu, seria en aquest cas una mesura més popular o més de màrqueting, com tu li deies?
A veure, jo no ho deia... És a dir, m'ho d'entendre. Jo, quan he plegat la paraula màrqueting, no ho deia amb un to despectiu. Deia màrqueting de cara a arribar... És a dir, el millor màrqueting que pot fer un grup d'edat perquè utilitzi el transport públic, i més quan en aquell moment no té moltes vegades permís de conduir, bueno, a lo millor entendran de moto, però no tenen moltes vegades un vehicle, es facilita l'accés. Vull dir, que és un incentiu, però bueno, vull dir, és un màrqueting, al final el màrqueting el que intenta és vendre un producte, en aquest sentit, seria usar més el transport públic. A veure, jo sempre dic un poc això, i jo crec que els governs, de lo millor d'esquerres, d'un poc més dins la seva... dins el seu interior...
La
genètica, el de fomentar el transport públic. Però és que jo també estic un poc desenganat, perquè vull dir, ja no és... Crec que en els anys de democràcia que tenim, crec que deu ser, si no m'equivoc, si no dic malament, com a mínim el quart govern progressista que tenim en aquesta terra. I no he vist moltes diferències de... moltes vegades d'esquerres a dretes. Diferències, me refereixo a diferències contundents. Contundents de dir... Senyors, el transport públic s'ha disparat, les freqüències s'han disparat, s'han invertit una brutalitat més. És un transport eficient i competitiu que arriba a tothom. Jo no he vist massa greu, potser és la meva impressió, i segurament podria venir el conseller de RAM i desmuntar els meus arguments en números. Però això és una impressió
com a ciutadà
subjectiva que té moltíssima gent en aquesta terra.
Saps què passa?
I moltes vegades el que s'ha de desmuntar és la subjectivitat de la gent.
Sí. A veure, Tomeu, què opinen ara?
És que crec que has donat el clau. El clau és la subjectivitat. La subjectivitat dels qui tenim una certa edat i fa molts anys que tenim el nostre propi cotxe i no ens plantegem mai agafar un autobús per anar enlloc, perquè m'incloc en aquest grup, som aquest sector, no veiem l'evolució del transport... Jo conec més l'evolució de com ha canviat el transport públic de Palma i com estan canviant la xarxa i la connexió entre barris i deixar anar un poc aquesta centralització de que tot arribi a la plaça d'Espanya de Palma. Parlo del que conec més. Sé que hi ha una modernització del funcionament de les línies al que és Palma. El que no sé, perquè, com he dit, pertany a aquesta generació que ja fa molts anys que condueix i no es planteja mai anar amb el transport públic, no sé si aquesta integració de xarxa de transport públic funciona realment o no a la part forana.
Clar, que és un món paral·lel, podríem dir.
Sí, que és un món paral·lel. I sí que he sentit queixes tipus, no, és que jo som de Manacor i si m'ofereixen una feina a no sé on, amb transport públic no hi puc arribar encara que vulgui, perquè el primer autobús surt a l'hora a la que jo ja hauria de ser esa feina. Si no tinc un transport meu, no hi arribaré. Per tant, són moltes coses
a abordar, sens dubte.
Sí, sí, són moltes coses.
A veure, que n'abordi alguna o totes elles, si és capaç de resumir-ho molt dràsticament en Rodi.
Bueno, Palma està canviant i, òbviament, necessita adaptar-se a les noves mesures, que són mesures de ciutat que comença a ser gran. I en aquest sentit, el transport públic sempre ha tingut un prestigi regular, podríem dir. Jo no he vist a Palma, per tant, no sé si ha millorat aquest servei o no. Jo he vist a la part forana i sí que puc dir que els autobusos no funcionen d'una manera... és complicat, si t'has de moure, sobretot per temes de feina. Més s'utilitza el tren, però el tren no arriba a totes parts. Per tant, jo crec que són millorables els serveis. No sé molt bé aquesta iniciativa... Jo aquestes iniciatives sempre dic que és el meu cavall de batalla, sempre ho dic a totes les tertúlies quan tinc oportunitat. Sempre penso en Aina Calvo i la seva idea que va tenir de convertir Palma en una ciutat enfocada al tema de la bicicleta, no? Això després es va tornar enrere, després anys després es va recuperar.
Ara hi torna a haver carrils bici, Rodi, perdona, per exemple, el mateix carrer Aragó, una de les artèries principals de la ciutat.
Jo crec que ella, en aquest sentit, va fer una previsió a mig-llarg termini que va ser molt oportuna i que, una vegada més, no va tenir el recolzament d'aliats importants per dur-lo a terme. Clar. I amb el tema del transport públic, bé, òbviament s'ha de millorar. Jo no sé si aquesta mesura, en principi, m'apareix bona, però és el que deia Tomeu, si darrere no té un canvi de projecte gran, doncs es quedarà en res. I dir una cosa molt ràpida, el transport públic, òbviament, no és gratuït. Això que no paguin els menors de 16 anys si significa que ho pagarem la resta de ciutadans. I en aquest sentit, jo també crec que no s'ha de veure com una despesa, sinó com una inversió. No? L'educació, per exemple, en aquest sentit també és deficitària, sí. No? Però hi ha una frase que diu, si penses que l'educació és cara, prova amb la ignorància. No? Podríem dir el mateix en aquest cas. Clar. Ara, el que deia Tomeu està clar. Si no es millora, si el sistema no és bo, de res serveix aquestes mesures de comunicació.
I una darrera pregunta per a una reflexió també personal, igual que abans us deia, si entraríeu a la política amb una bona oferta. Ara us diria, si hi hagués tots els condicionants, freqüència, preus per usar adequadament el transport públic, el vostre entorn, l'usaríeu o continuaríeu usant el vehicle privat?
Anna. Jo, si pogués anar de casa meva a la feina amb un espai de temps raonable, potser m'ho plantejaria, però actualment no és viable per mi.
A veure, Rodi, molt breument, per favor.
Igual que Anna. Si em du en un període de temps raonable, és clar que sí. El tema és que no ho fa.
I Tomeu, finalment?
Estic en la mateixa situació. És a dir, per substituir una cosa per l'altra, has de tenir un avantatge competitiu. És a dir, no has de... És a dir, la vida tenim massa pressa, massa condicionants, anant sempre de boit, hem de tenir un mitjà que ens solucioni el problema nostre de dia a dia.
Nosaltres el que ja tenim són bons mitjans per fer una bona tertúlia, si no surt bé és per culpa d'un servidor, perquè els ingredients hi són. Avui han estat els tres alquimistes de luxe, Anna Picorelli, economista, gràcies Anna, una setmana més per ser aquí. Tomeu Garcies, gràcies Tomeu, i també Rodi Polongi. Fins la propera.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, guapos, memòries, fa molt de temps que no mos veig.
Una ferrada i fins aviat a tots. Nosaltres ens deixem amb bona música.
No seria cap locura torna aquells estius tan plans de sal, on mos creiem invencibles en el regne dels gegants.
capacitat d'aturar el temps. Els dies eren curts, les nits també.
Estam escoltant aquesta peça titulada A la llum de la lluna, de Suassi i els Electrodomèstics, que diumenge, dia 25, actuen al Costa Nord de Vall de Mosso. Un Pep Suassi que, per cert, aquesta setmana, i el felicitem, va fer, si no vaig errat, 49 anys. Felicitats, Pep. El mateix diumenge, com dèiem, dia 25, també formarà part del concert homenatge a Lluís Vivern a Ses Voltes.
Tots mos menjàvem el món, somiàvem revolució. Conscients del desenllaç, feien por per por a viure amb el sentiment de ser immortals a la bombolla del nostre univers. La gravetat no mos feia tocar de peus. Ses estrelles...
Com dèiem, a la llum de la lluna, i una vegada més nosaltres acabarem programa amb una nova conversa antilògica entre na Carme Planells i na Pilar Vinent.
Quedàrem ja fa uns dies en una Pilar Vinent que parlaríem d'algunes retransmissions esportives i la llengua que fan servir, amb algunes barbaritats que també anomenàrem empelts del castellà, que són les famoses interferències. Hola, Pilar, deixàrem alguna cosa per comentar, no és bé?
Sí, tant. Hola, Carme, hola a tothom. I sí, em van deixar una de molt bona i sorprenent, eh? I és que sentint... com dèiem l'altre dia,
sí,
de transmissions esportives, vaig sentir, no una, sinó que moltíssimes vegades en la mateixa retransmissió, un verb que encara no he arribat a entendre com s'ha pogut anar imposant, però que és molt curiós que de cada vegada va agafant més i més terreny. El famós i incorrecte verb, emputxar.
Per l'amor de Déu, emputxar. Així tal com ho has dit, i a més, així, empatxar. Mira, jo empatxar sí que em sona, que és quan quedes fart de menjar. I fins i tot en Ibisenc tenim una expressió que m'agrada molt, que és tenir empatx, que és quan una persona és molt vergonyosa i li fa vergonya parlar en públic o presentar-se davant altra gent. Però empatxar, jo no ho sé, això seria allò que li diuen catanyol, castellorquín.
Sí, sí, sí. Exacte, jo crec que sí, Carme, perquè... segur que català no ho és, eh?
No.
Perquè jo em demano, per què diuen emputxar quan tota la vida hem empès?
Ah, ara veig per on va, sí, 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 sí.
Un futbolista que emputxava un altre. Amb un verb tan normal com es empenya, no m'expliqui quina necessitat hi havia d'inventar-se aquest emputxar, aquesta mescla barroera d'empenya català i empujar castellà, però... és curiós perquè ara ja no només està servint l'àmbit esportiu, no? Sinó que avui en dia comença a ser molt habitual en certs indrets de parla catalana que la gent emputxi.
Jo, gràcies a Déu, no ho he sentit perquè estaria malalta,
I mira que, a més, empenya té sinònims i tot, com pots donar una empenta, pots empentar, pots tirar en terra, pots fer caure, pots despenyar, però no emputxar.
I també pots espitjar, però emputxar...
Pots espitjar...
Però és que, no sé, és no sé, que no tenen idea, no sé d'on ho treuen, és que tenen una imaginació increïble. A veure, tenint tot el que tu has dit, donar una empenta, empentar, tirar, espenya, espitjar, empenya amb molta força, i per què punyetes hem de treure aquests verbs inventats? I qui se'ls inventa? Així no aconseguirem mai que el català sigui una llengua d'ús normal i habitual en el món esportiu si en les retransmissions dels partits i en els mitjans de comunicació escrits i en els entrenaments se fan aquests desastres. Clar, llavors se van aferrant d'un a un altre i és com se van difonent aquests barbarismes.
Exacte, per tant, haurem d'empenyar molt perquè això no passi.
Jo crec que tenim bastanta feina i haurem de posar-nos-hi tots d'una manera o d'una altra, que si no arribarem enlloc. I m'agradaria, i no sé si ho aconseguirem, que les nostres converses servissin per això.
Sí, seria fantàstic, i per tant convidar també a tothom que vulgui fer consultes, sí, o dir-nos aquestes aberracions, aberracions com aquestes que han dit, que hagin sentit a dir, i així podríem explicar com s'haurien de dir.
Com evitar fer invents que no signifiquen res i que són paraules que no existeixen, efectivament.
Exacte, i emprar paraules nostres.
Es proposam als nostres oients, si sentiu coses d'aquestes estranyes, envieu-nos les paraules que les comentarem. Vinga, gràcies, Pilar. Fins una altra.
Adéu, fins una altra.
Adéu.
Les 4 i gairebé 59 minuts, això vol dir que apuram ben bé la recta final del programa Múltiplex d'avui, 22 de juliol de 2021. Això vol dir que demà encararem ja el darrer programa de la setmana. Serà, ja ho sabeu, a partir de les 3 i 4 minuts, amb protagonisme per a tothom que el tingui, que el mereixi, perquè ja heu vist que avui, entre altres, també han donat cabuda en el nostre espai a una rata que va causar estralls i furor al Parlament Andalús. Adéu-siau, fins demà.